Vinga, les 10 i 23 és hora de Talent i Més. Aquest espai que fem en col·laboració amb l'Associació de Dones Talent en Femení, ja saben, aquesta associació que treballa aquí al territori, Garraf Penedès, que fa xarxa entre dones professionals, entre dones emprenedores, amb la idea de que totes juntes, totes plegades, aconseguim avançar i anar cap endavant doncs, millor, no? Amb les ajudes, amb les mans, l'acompanyament, el suport, els consells de totes aquestes dones professionals i doncs, aquesta secció el que ens permet és conèixer mensualment algunes de les membres d'aquesta associació i avui tenim el plaer de tenir aquí amb nosaltres la Marta Larrad. Hola Marta, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
Encantada de rebre't i membre de Talent Femení des de quan?
Bueno, jo vaig estar, pues mira, des de l'any passat directament.
És a dir, fa poquet, recent.
Sí, uh-huh. I és curiós perquè va ser a partir d'un creuer que vam fer amb
sí.
Talent Femení.
Vas anar al creuer?
Vaig anar al creuer perquè em van convidar per fer justament
una xerrada,
un taller sobre marca personal allà i allà vaig conèixer Talent Femení.
Uh-huh. La Marta és formadora i mentora en estratègia de marca personal. Fa 6 anys que s'hi dedica a això en exclusiva i ha tingut una trajectòria professional, òbviament, molt més llarga, però des de fa uns anys doncs, ajuda això a empreses i emprenedors, no?, a reforçar la seva marca personal. Ara li preguntarem d'això de la marca personal. Ja entenc que doncs, a generar doncs, confiança, no?, de cara a posicionar-se doncs, davant del mercat, dels clients, etc. Però Marta, tu, d'això ara em deies, fa 6 anys que m'hi dedico a això, què va passar fa 6 anys? Què va passar que vas dir, vaig a canviar?
La meva història no és molt diferent perquè jo crec que hi ha moltes dones i homes que han tingut aquest tipus de punt d'inflexió, anem a dir, que et fa aquest clic de decidir anem a posar-nos pel nostre compte, no? Jo ja et comentava abans també que jo en l'EDN això de fer algun dia alguna cosa per mi mateixa ho tenia com molt ficat, no? Van haver intentos pel camí, però bueno, la meva història és que jo volia ser mestra, vaig estudiar magisteri,
sí.
Posava les nines allà com treballant quan era petita,
i els explicaves,
com si jo fos la mestra. Vaig estudiar magisteri, vaig treballar un any, però bueno, el sistema educatiu no em va acabar de quadrar i vaig dir, prefereixo ser una bona professional i no vull ser una dolenta mestra o una mestra uh-huh. com que les que jo no volia i uh-huh. vaig ficar-me en el món de l'empresa. Vaig estudiar administració d'empreses i he estat quasi 20 anys en el món corporatiu. Però clar, ja saps que el món corporatiu té les seves coses.
Sí, sí. Bones i dolentes.
Exactament. Jo per mi ha estat com el meu màster aprenentatge durant tots aquests anys, o sigui que puc agrair-li tot el que sé, que són moltes coses que estic aplicant ara des de la consultoria, però és veritat que els dos últims anys van ser molt complicats, molt canvis interns dins de l'empresa, molts canvis de decisions directives, jo no em sentia en coherència i llavors vaig decidir que havia de fer alguna cosa, que no volia fer això el reste de la meva vida. Uh-huh. No? Sempre la meva carrera la vaig desenvolupar entre trade marketing i ventes,
d'acord.
De majoria. Vale?
D'acord.
Tenia molt bona posició, tenia molt bon sou, però a vegades els diners no t'ho paguen tot. No?
Uh-huh.
Llavors vaig decidir que... Bueno, vaig entrar també en un tema personal de... Bueno, que jo era una persona que havia anat a grans convencions amb milers de persones a fer xerrades, però per les noves directives i normes que havien posat, la manera de fer management, a mi em va impactar molt, vaig perdre molta seguretat, molta confiança en mi mateixa. Vaig haver primer de fer un procés personal.
Intern. I personal.
Sí. Uh-huh. Vaig ficar a estudiar coaching, justament primer per fer el meu procés personal, però després també poder aplicar eines d'acompanyament a la consultoria i després em vaig certificar també com a personal brander, que és consultora en marca personal. I a partir d'aquí, des de fa 6 anys, doncs estem treballant, vaig començar treballant amb dones, perquè jo em porto molt bé amb les dones i sento que les dones ens hem de posar en el nostre lloc i realment s'ha de parlar molt més de les coses que fem moltes coses bones i des d'on les fem, els nostres valors. I els últims anys també he començat a treballar amb homes, vale? I normalment són mandos intermitjos o directius uh-huh. o persones que realment volen treballar la marca personal dels seus equips a les empreses.
Uh-huh.
I més o menys aquesta és la meva història.
Aquesta és la teva història resumida, que ja ho hem vist, que la Marta el que és una gran comunicadora, perquè no he hagut ni de preguntar, ha fet aquí un resum magnífic. Però anem a això, perquè clar, ella està com centrada en això de la marca personal.
Sí.
Llavors, clar, d'entrada hem de preguntar, què és la marca personal?
Aquesta és la gran
pregunta. És la gran pregunta, no? He començat ja per l'important, eh?
Mira, la marca personal, molta gent diu, ets tu, però no és exactament tu, ¿vale? Sí que té que veure amb la persona, però és l'empremta que tu deixes amb el món. Com vols que et recordin? Com vols que parlin de tu quan tu no hi ets? ¿Vale? Quines són les paraules que vols que facin servir? Això forma part de la teva marca personal. Per suposat, va relacionat amb el teu caràcter i la teva manera de ser, però també va relacionat amb totes les coses que saps, els talents que tens, les habilitats, les fortaleses, i que les has de posar en valor, perquè la gent, perquè això justament és el que et diferenciarà d'una altra marca personal o d'una altra persona. Un dia em van preguntar, Marta, no entenc molt bé, o trobo una mica incoherent de que sigui marca personal, la paraula marca, ¿vale? I després sigui tant de persones a persones. Què estem fent? Un producte de la persona? Dic, no, és que justament la paraula marca, si la relaciones, clar, amb màrqueting, és com si fossis un producte, però la paraula marca dintre de marca personal no té res que veure amb això. Té que veure amb la marca que tu deixes en els altres.
Amb l'empremta, no?
Amb l'empremta que tu deixes amb els altres. Uh-huh. Vale? Llavors, marca personal és això, més o menys, no? És com vols que et recordin, quines paraules, aquella cosa que et fa diferent, aquella cosa que et fa única i que impacta en els altres.
I tothom la té, de marca personal?
Tothom té marca personal. El que passa és que no tothom la té a treballar.
Ah, exacte, i aquí està el tema, no? I d'aquí la Marta i professionals com la Marta, no?, que es dediquen justament a ajudar a treballar aquesta marca,
exacte,
personal, no?
Exacte.
A detectar-la, perquè clar, no sé, ara deies, tothom la té, la marca, sí. El que no sé si tothom la té detectada.
Vale, aquest és el tema, no? Mira, normalment el primer pas per poder conèixer bé i saber quina és la teva marca personal és conèixer-te tu. Vale? Llavors fem un exercici molt xulo amb la consultoria, amb les persones que treballem, que és treballar tota la seva història, tota la seva trajectòria professional, personal, acadèmica, etc. I aquells punts d'inflexió que han fet que aquella persona arribi en el punt en el que està ara, no? Llavors, a través de la seva història traiem totes les habilitats que ha anat una persona desenvolupant, tots els talents que té, tots els aprenentatges, i a vegades per temes personals que ni li donem importància, perquè nosaltres, per nosaltres és obvi, com si diguéssim, uh-huh, vale? Podem agafar moltíssimes coses i traslladar-les a la nostra marca personal per impactar d'una manera diferent. Perquè hi ha d'altres persones que no han viscut el mateix que tu. Llavors, el primer pas i el més important per poder treballar la marca personal per mi és que coneguis molt bé i siguis conscient de quina és la teva marca. I l'altre és, vale, aquesta és la meva marca. Jo vull que em recordin així o que impacta d'aquesta manera.
Perquè es pot canviar, és a dir, podem modificar la nostra marca personal en funció d'això d'interessos?
Vale. No és que la modifiquis, perquè llavors ja no series tu, uh-huh, perquè aquí si no fugirem de l'autenticitat i de la connexió genuïna, anem a dir, vale? Però sí que tu tens que tenir en compte quines audiències tens a davant, no? Si estic en l'entorn personal, vull que em recordin d'aquesta manera, si estic en l'entorn professional, vull que em recordin d'aquesta manera, si estic en un entorn social amb amics, vull que el meu impacte sigui aquest, si estic en un entorn de solidari, vull que el meu impacte sigui aquest. No és que tu l'ajustis, sinó que la vas adaptant des de sempre la teva essència, per suposat, des de la teva marca, no? No pots dir no, jo sóc una persona superoptimista quan no ho sóc, m'és igual l'audiència que tinguis, no? O sóc una persona, jo sempre quan em descriveixo o em pregunten, fes una descripció de com et descriuries tu,
sí,
no? Jo sempre dic, sóc optimista perquè ho sóc,
sí,
vale? Però amb els peus a terra, vale? Si jo digués, no, soy happy flower, vale? Pues potser no sóc jo exactament. La gent, una de les coses que més em diu és que sí, que ets optimista, però portes a concretar, no? Pues una mica s'ha de treballar. Jo sempre dic, la marca personal no es pot improvisar, no és anar tapant forats, vale?
Clar, i quan treballes la marca personal amb alguna de les teves clientes o clients, en aquest cas, fins a quin punt es sorprèn? És a dir, quina és la capacitat de sorpresa que tenim davant la nostra marca personal quan ens la desvetllen, no? És a dir, quan ets capaç de dir, doncs mira, jo crec que, o t'estem llegint d'aquesta manera i l'altra persona com ho rep? No sé si hi ha moments de dir, de debò? De debò?
Sí,
em veus
hi ha així? Aquest efecte que diuen, uau, no ho sabia, vale? Hi ha en dos sentits aquest efecte, vale? El sentit uau és, quan hem fet aquest exercici que t'he dit, de dir, ostres, no sabia que aquesta cosa que m'ha passat a mi és justament el punt d'inflexió per poder jo ajudar amb uns altres en aquest aspecte també, vale? Perquè bueno, normalment parlem amb empreses i emprenedors, vale? Però hi ha l'altre efecte, uau, perquè hi ha un exercici que fem que és preguntar-li a la gent amb quines paraules ens recorden o que expliquin amb les seves paraules què és el que fem, vale? A nivell professional o a nivell personal o el que sigui, el que a nosaltres ens interessi. I quan veuen aquelles respostes diuen, ostres, jo això no era conscient de què era. Llavors, tant el que tu has fet com a nivell personal i història, com el que t'han dit els altres, acaba formant la teva marca personal. I tu acabes de decidir què és el que vols que realment es projecti cap enfora i què és el que vols guardar per tu.
Clar, hi ha alguna emprenedora que et pugui dir o alguna professional que et pugui dir, però per què és tan important la marca personal? Si jo el que vull és vendre un producte, no? Per exemple.
Vale. Per mi és importantíssim en el món tal com està funcionant ara, és el món digital. ¿Vale? El món digital va molt ràpid, no podem anar d'espatlles amb ell ni d'esquenes amb ell, hem d'agafar-ho com a eina nostra per guanyar visibilitat i per arribar a la gent que volem. Però també és cert que en certa manera ha desamonatxat les relacions. Llavors, la marca personal el que ajuda és a construir relacions genuïnes de veritat amb les persones. La marca personal el que fa és que connectin amb tu per l'emoció, no només per aquella promoció que m'estàs venent o aquella estratègia de màrqueting o aquella cosa que m'has dit que és un ofertón, ¿vale? I que el vull comprar, sinó que realment jo connecto amb tu com a persona i després ja m'explicaràs quins serveis o quina proposta tens per mi o com em pots ajudar. No?
Com un generador de confiança,
sí,
o ajuda
totalment.
A generar confiança.
Al final, el que treballem nosaltres a la consultoria és has de generar credibilitat perquè si creuen en tu, et compren. I la credibilitat i la confiança van juntes. O sigui, quan tu decideixes anar per un metge o un altre, en qui decideixes confiar? Confies en algú que t'han recomanat i d'algú que ja ha tingut experiència? Segur que sí, vale? O confies en algú que has tingut l'ocasió de tenir una xerrada amb ell o una entrevista, t'ha agradat, t'ha caigut bé, hi ha feeling, el caure bé, o sigui, la majoria de les decisions de compra que prenem, et diria que quasi el 80% de les decisions de compra estan basades en temes personals. L'altre 20% té que veure amb el servei, el preu, qualsevol altra cosa, no? M'ho puc permetre econòmicament, el que sigui, no? Però el 80% va relacionat amb temes personals. Em cau bé, sé que podria estar bé amb aquesta persona, m'ha agradat el que m'ha dit, crec que m'ha escoltat. Tot això forma part de la marca personal.
Sí, aquest feeling, no? Que et dona, et genera confiança per algun motiu, que de vegades és detectable, entenc que de vegades és gairebé intuïtiu, no? Dius, no sé per què, però estic a gust amb aquesta persona,
exacte,
no? O me la crec. Entenc que això és fruit moltes vegades que aquella persona ha treballat la seva marca personal, no?
Total.
O la té
molt
definida.
Definida, okay. Més que definida, et diria que té una marca personal que impacta de manera més forta en els altres, ¿vale? Nosaltres quan treballem la marca personal, treballem quatre aspectes, no? Un és la connexió al magnetisme, ¿vale? O sigui, ha d'haver algú magnètic que m'atraigui cap a tu, ¿vale? És tenir aquesta connexió. L'altre és el posicionament, com em posiciono jo, a quin client vaig, a quin nínxo de mercat, en què és especial la meva empresa, per què tinc aquest equip en aquest sector, etcètera, etcètera. El tercer és l'autoritat, ¿vale? Que és totes aquells logros, experiències, expertís, llarga trajectòria que tu tens, posar-la en valor. I el quart, que no m'oblido mai i que per mi, justament abans ho comentava amb la meva parella que m'ha acompanyat el meu marit aquí a la ràdio, és que l'entorn és superimportant, o sigui, tenir connexions, parlar, anar als llocs, parlar amb les persones, tenir altres persones que et recomanin a altres persones, col·laboradors, partners,
som animals socials, no?
Totalment. O sigui, seria impossible parlar de marca personal sense aquesta part social que tenim els homes o la humanitat.
I ara deies que hi ha gent que té aquesta marca personal que impacta, no? I que això ho treballeu vosaltres, no? Entenc que doncs, aconseguir generar aquest impacte d'algú que potser no ha treballat en la seva marca personal. Clar, jo no sé això si es pot barrejar o confondre amb el carisma.
Clar, és que va molt junt. La línia vermella de les dues coses és molt fina, diguéssim, ¿vale? A veure, està claríssim que la teva marca personal impactarà si tu comuniques, Si no comuniques, a casa teva no et veurà ningú. Hi ha gent que té més facilitat per comunicar o té més carisma comunicant, ¿vale? Uh-huh. I aquests impacten més. ¿Vale? Ara, què vol dir? Que els que no tenen aquesta capacitat o aquesta habilitat no ho poden fer? No, es pot treballar. Clar, s'ha de treballar la comunicació. De fet, les coses més importants que has de treballar dintre la teva marca personal és la comunicació. Com em vull comunicar, què vull explicar, què vols, què, per on vull que la gent connecti amb mi, uh-huh. etcètera, etcètera. I això és pràctica, perquè tu ara em veus aquí molt tranquil·la, sí, molt suelta, sí. comunicant, però fa 6 anys no ho era.
Vale? Ho has hagut de treballar, vaja.
Clar,
no?
Clar, clar. Uh-huh. És a mida de supero un repte, vale, agafo confiança, supero el següent.
A les dones en particular ens costa més aquesta vessant?
Bastant. Lamentablement és que em costa molt dir-ho, però sí, sí que ens costa més.
A veure, té un cert sentit, i ara m'entendran, el que vull dir, perquè si fem un repàs a la història de la humanitat, diguem que les dones han estat o s'han presentat poc protagonistes de res.
Ja.
No? És a dir,
bueno,
si fem
no
un
ens han donat el nostre lloc,
ah,
directament.
Exacte. Aleshores, clar, d'alguna manera té un cert sentit que fins i tot a dia d'avui, no? com a dones, ens costi de vegades no? Veure si, doncs, si allò que fem pot impactar, si som clar. Realment rellevants, importants, etc. No? Perquè al llarg de la història, diguem que referents femenins són bastants menys
pocs.
I pocs que masculins, no? I no sé si això entenc que està canviant, no, Marta?
Sí.
Gràcies a professionals com tu, canvia, no? Però encara ho detectes, eh?
Sí. A veure, portem una motxilla, jo sempre dic que no ens pertoca. Portem una motxilla que no ens pertoca. I és que de tota la vida, pues, per generacions, per història, per societat, per com han vingut les coses, les dones ens fiquem a la motxilla tot. Tot, 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 tot. I ningú no ens ha demanat si volem portar aquesta motxilla o no, però la portem. ¿Vale? Llavors, què ha passat en els últims anys? Pues que aquesta motxilla, pues, l'hem anat buidant d'alguna manera, no? Queda molt recorregut per fer encara, eh? Però és veritat que venim amb això. I nosaltres, pues, com parlàvem abans, no? La maternitat o segons quins canvis familiars o personals, a les dones pues, ens generen un punt d'inflexió, un punt de clic, un plantejament molt diferent que potser als homes. No? Hi ha homes que també està passant això,
sí,
o sigui que no podem dir ni
per
millor
sort.
Ni pitjor una cosa. ¿Vale? Llavors, què passa? Que a les dones, com a conseqüència d'això, ens costa molt prioritzar-nos. ¿Vale? Per què? Perquè jo ho trobo a la consulta, quan he treballat amb dones superpotents. O sigui que hi ha molta
clar, i no
dona...
Sé, si mai t'ha passat, i ara reprenem, eh? Et deixo que reprenguis el discurs, però si mai t'ha passat de tenir davant una dona que tu que veus i sents i perceps, aquesta dona és una potència màxima, és brutal aquesta dona, el que sap, el que explica, com ho fa... Però ella no ho veu.
És veritat.
Entenc que forma part de la teva feina aconseguir que ho vegi,
sí,
no? Però si
sí.
Al principi fins i tot saps deus tenir una part d'impotència de dir, però com és possible que passi això, no?
Quan ho veuen és quan tu els dius, confies en mi? Prova a fer això, d'acord? ¿Vale? I ho fan. I es donen compte que totes aquelles pors i tot allò que tenien no existeixen, o sigui, han desaparegut. Han superat el repte i a sobre ha tingut impacte en els altres, perquè han tingut reaccions dels altres, ¿vale? Llavors, a partir d'aquí és quan comencen a construir la confiança sobre confiança sobre confiança cada vegada que han superat una acció. Però primer han de fer un acte de confiança amb els professionals que estem ara al nostre costat, que si no, no estaríem per lo que estem. I el que t'estava dient abans, no? De les dones, que és veritat que les dones... Bueno, primer que emprenem amb volent tenir un impacte social que a mi m'encanta, que des d'uns valors que són maquíssims, ¿vale? Però també és cert que tenim una contra, i és que a vegades no ens prioritzem lo suficient. Si jo em poso a liderar un negoci propi, haig de prioritzar-lo, ¿vale? I vol dir que m'haig de prioritzar a mi, perquè els nens uh-huh. creixeran, el meu marit també farà la seva d'això, la família no sé quantos, però jo amb mi estaré sempre, ¿vale? Llavors, el que ens passa a les dones és que durant una fase, ¿vale? familiar, diguéssim, no ens prioritzem. Per què? Perquè si passa alguna cosa amb un fill, me lo cargo yo. Si passa no sé què, me lo cargo yo. Si l'àvia no sé quantos, me lo cargo yo, ¿vale? No perquè ho fem a vegades inconscientment.
Sí, sí, de manera innata gairebé.
De manera inconscient.
No?
Què fa això? Que si tu estàs treballant amb una consultora com la meva i estem treballant i has de fer unes feines i has de fer unes accions i tornem a la sessió de la consultoria i no les has pogut fer perquè has prioritzat tot l'altre, no estem aconseguint l'efecte. O sigui, falta aquí un nivell de priorització i de compromís.
Compromís.
¿Vale? Per què? perquè tornem a l'arrel, no? No ens acabem de creure que som capaces de liderar aquest negoci. Vale? Des d'on? Perquè sempre surten les dubtes aquests de... I qui m'escoltarà a mi? I jo qui sóc per dir això? I com vols que jo faci això si no m'he format en això, en això, en això? Llavors ens estem formant tot el temps. Vull dir, hi ha un estudi que va fer... que em sembla que va ser a la Unió Europea, de Hewlett-Packard, l'empresa Hewlett-Packard, va fer un estudi en el que va treure una posició entre els empleats, vale? Va treure una posició i va posar uns requisits per presentar-se. Bueno, dels homes que es van presentar, complien el 60% dels requisits que demanaven. No es va presentar una sola dona que no complís el 100%. Totes les altres s'havien autodescartat radicalment. Clar, això parla molt de la confiança de l'un i de l'altre, saps? Perquè, bueno, per què no pots presentar si no compleix el 100%? Després ja aprendràs, no? Moltes vegades, no? Doncs és aquesta l'actitud.
Clar, i aquesta capacitat del lideratge femení, no? Que amb aquestes accions anem descobrint, eh? Gràcies a totes les dones que van passant per aquí que anem veient, no? De com el lideratge femení cada vegada, per sort, és més present en les empreses, en el món professional, però clar, tu el tractes a diari, no? I el veus potencialment, fins i tot, sí, no? Deus veure lideratge femení que potser encara no està liderant grans coses, però que li veus la potencialitat i dius, és que acabarà sent una gran líder, no?
Hi ha molts exemples, eh? O sigui, els valors, no diré ni millor ni pitjor, perquè necessitem les dues bandes, no? Homes i dones, però els valors de lideratge a la dona són molt diferents als de l'home, vale? És veritat que els homes més joves també estan incorporant d'aquests valors. Em sembla que va ser a la pandèmia que les dones que hi havia com a presidentes dels diferents països havien fet una més bona gestió de la pandèmia que no els països on tenien presidents homes. Vale? I els resultats havien estat molt millors, vale? Que no pas en els països
on hi havia dones. I per què creus que passa? Això és el que està passant més
perquè
social?
Perquè les dones es posen més en les sabates de l'altre.
Són més empàtiques?
Sí. O pensen més no m'agrada generalitzar perquè
ho fem que... perquè forma part d'una organització, però és evident,
no m'agrada generalitzar perquè sé que hi ha homes
bons i dolents,
superpotents,
no, per descomptat que cap home se'ns ofengui ara, però clar, és que estem, la cosa és posar en valor aquí a les dones amb aquest espai,
vull dir,
cap problema.
Però és veritat que pensem més en l'impacte, encara que haguéssim de renunciar a algú nostre, vale? Aquestes presidentes potser van renunciar a coses seves personals per poder gestionar millor la pandèmia perquè tingués un impacte més positiu en els altres. No? Els homes, l'ego, el poder, tot això, els hi m'agrada. Diguéssim, les dones també, a mi també m'agrada.
Sí, sí. I escolta'm, i està bé que ho diguem, no? És a dir, no passa res, Està bé, a les dones ens pot agradar tenir poder i liderar. Està bé que sigui
així, total.
Que també durant molts anys, no? Sembla que no se'ns ha permès, no podíem ni dir-ho, ni pensar-ho, ni sentir-ho.
Exacte.
I doncs sí, podem, igual que els homes, vull dir, aquelles que ho sentin i ho vulguin, doncs escolta'm, endavant.
Llavors, a nosaltres ens costa menys la renúncia per un ben comú i als homes els hi costa una miqueta més. És aquesta.
Aquesta és la gran... La que tu detectes com la gran diferència,
és el que jo he observat, M'ho poden discutir tot el que vulguis, no? Però és el que jo he observat per l'experiència que porto.
Per tant, diguem que allò que fa difícil que una dona acabi liderant o emprenent o agafant aquesta... o desenvolupant aquesta capacitat, moltes vegades és el propi entorn,
Molt. O sigui, té que veure primer jo, vale? Primer prioritzar-me, després que l'entorn també m'ajudi a impulsar-ho, vale? I després tota la societat, normatives, entitats, etcètera, etcètera.
És
perquè
això,
això no ho podem obviar.
És que fer això, o fer aquest exercici que ara d'alguna manera demanes, Marta, sense sentiment de culpa...
No, clar, és difícil.
És molt difícil,
És difícil.
Aquest sentit que no, aquesta motxilla de la culpa que ens pesa les dones en general.
Aquí hauríem d'anar més profundament, no? Per què les dones sentim més aquest sentiment de culpa que no pas als homes? No el senten, no el tenen, no? I és perquè agafem tots aquests rols. I a vegades... A veure, jo sempre hi ha gent, a companyes que els dic, escolta, la rentadora es pot posar de moltes maneres, no cal que la posis tu. Si la poses tu, es posarà... Però és que pensem que és l'única manera de posar la rentadora, ¿vale? Però és que hi ha més maneres, potser, de posar la rentadora o de netejar no sé què, hi ha més maneres. Cadascú ho farà la seva manera, no passa res si no es fa així. Aquest punt de perfeccionisme també el tenim, eh? O sigui, de voler i controlar també moltes vegades, ¿vale? De voler que les coses facin bé, de que estiguin ben fetes, i l'única manera que estiguin ben fetes és perquè es fan com nosaltres volem, ¿vale? I no, i això ens ajuda, això no ens ajuda a delegar, com si diguéssim, a delegar tasques, a delegar diferents activitats, etc, etc. Però sí, sí, sí.
Abans parlàvem també de que moltes dones doncs, feien aquest pas cap a l'emprenedoria, no? Moltes vegades, i explicava jo, per l'experiència de dones que han anat passant per aquí, que la maternitat moltes vegades és un punt d'inflexió, no? I em deies abans, de vegades també amb la idea de que conciliaran millor, i compte que ser emprenedora no necessàriament vol dir més conciliació, eh?
Ni tenir més temps, ni fer el que vulgui.
Clar, vull dir, clar, que tenim aquesta idea de jo no tinc horari, seran els meus horaris.
No, emprendre és la panacea, no? No.
I no, eh?
No, no ho és, no ho és. Has de treballar molt, t'has de moure molt, has de saber gestionar molt bé la incertesa, has de saber adaptar-te, has de prioritzar, has de posar hores, sobretot al principi, els primers anys, has de posar hores. I clar, això, acabant de ser mare, no sé si és tan fàcil. Saps? No dic que no sigui impossible, perquè moltes ho han fet, ¿vale? Però és complicat, és complicat. Que ara m'has dedicat a prioritzar el meu negoci al meu fill, que està plorant?
¿Vale? Clar, és que és una lluita també interna, no? De dir, no, ara sóc jo, és la feina, no? L'altre dia, no sé si va ser en aquesta secció, algú m'explicava, no sé si va ser en aquesta secció, que... sí, crec que va ser aquí, que tancava la porta... tenia la porta al seu despatx i que havia ensenyat a la seva família, marit
això,
inclòs,
és el que t'anava a dir ara.
I als fills, que quan la porta estava tancada, ella estava treballant. I allà no es podia entrar ni a mama, què dinem, què sopem, on està això, no sé què. Mentre aquella porta és una mica com aquí l'estudi de la ràdio.
Total.
On air.
Total.
Quan diu on air, la llum vermella...
ja està.
Si estem on air, aquí no, és a dir, en directe, aquí no podem entrar a preguntar res, no? I una mica havia fet com ella aquest procés d'ensenyar a la família de treballo a casa, concilio, tinc una certa flexibilitat horària, però quan jo sóc a dins aquí, aquí estic treballant.
És comunicar-te, explicar-ho i posar normes, perquè si no, és impossible de gestionar. Jo no tinc fills, ja t'ho deia abans també, però jo...
Però, però clar, és igual, no tens fills, però tindràs mil altres coses i responsabilitats.
No, a veure, teletreballar, teletreballem tots, i el meu marit a vegades teletreballa a casa, no? I a vegades estàs amb clients i bueno, ell pot obrir alguna vegada la porta perquè no hi pensa, no? I et vol preguntar alguna cosa, ¿vale? Llavors, jo vaig haver de posar un lletrero de reunió. O sigui...
Ara no estic disponible.
Exacte,
com, no? Si estigués operant a cor obert.
Exacte. O ja sap ell també que quan tanco la porta és perquè tinc una reunió, si no la tinc oberta, no tinc problema, no? Però és aquesta comunicació, que és molt necessària, comunicació amb l'entorn i establir normes i horaris. Que
una disciplina,
vegades,
no?
Sí, agafar hàbits i disciplina. Que moltes, i gestió del temps. És una altra cosa de les que també
que
patim bastant.
Això,
Sí. També patim bastant de gestió del temps, perquè com que estic a casa, bueno, pues ara vaig a fer no sé què. Vinga, torno, me'n poso
també. Ai, tinc una rentadora per fer.
No sé quantos.
Vinga, mentre envio el mail o mentre fa no sé què, vaig a posar la rentadora.
I
no.
Se m'ha passat al matí i no he fet les coses que volia fer i tal. Llavors, sí, disciplina i gestió del temps. I hi ha una altra cosa que jo sempre dic, perquè em diuen, bueno, vale, això les dones, però en general, a l'hora d'emprendre, vale? Si vols emprendre, hi ha dues paraules que has de tenir sempre, jo les tinc quasi penjades al meu despatx. És constància, més igual la freqüència, però la constància,
constància.
És, si tu comprometes un cop cada 15 dies, cada 15 dies, sense fallar.
Això passa una mica també com amb l'esport,
Sí, el mateix, exactament. I l'altre, foco. Vale? Focus, eh? Perquè passen moltes coses pel mig. Vale? Llavors, cada vegada que a mi em proposin una cosa, dic, això m'acosta al meu objectiu o m'allunya? M'acosta? Perfecte, anem cap allà. M'allunya? M'ho guardo a la llibreta d'idees, que jo dic, perquè també generem moltes idees, i ja la recuperaré quan sigui el moment de recuperar-la. Però focus.
Mira, focus. Ahir escoltava una entrevista d'una emprenedora que, si tot va bé, tindrem aquí la setmana vinent o l'altra. Que es diu Adriana Manso. Ella ha obert botiga ara aquí a Sitges. És una dissenyadora que s'ha fet famosíssima gràcies a uns anells de plàstic que han portat les tops i divas més tops del món mundial, eh? I és una noia catalana, d'aquí de Barcelona, ara ho veurà aquí. I en una entrevista que escoltava d'ella, explicava que arriben moltes bones idees, però que ha hagut d'aprendre a les boníssimes idees, apartar-les i guardar-les i dir, ara no és el teu moment, ets una idea meravellosa, estupenda, segur que ets brutal, no sé què, però ara, i una mica barrejada amb això que tenia el focus, ara no és el teu moment, et reservo aquí, potser d'aquí un mes, dos, un any, tres, els que siguin, et reprenc, o potser mai,
ja.
I quedarà ja sempre aquella idea meravellosa,
sí.
Però ara no és el moment.
No, és que és així.
Que difícil això, eh?
És molt difícil, perquè a més som com molt d'idees. O sigui, estem en una cosa, mira, una de les coses que passa molt, no? Vale, tu a quines persones vols ajudar? És que jo puc ajudar a tothom. Vale, no, a tothom no. Comencem per un, que segurament sí pots ajudar a tothom, però comencem per un i que et reconeguin
una
per un,
no? Una sessió amb la Marta és un cop de realitat constant, eh? No, a tothom no. No, això no ho fas. Això.
No, a tothom no. És que si vols anar a tothom, tu no impactaràs de manera diferent amb els altres. No et veuran, no et reconeixeran, no sabran què fas, no et diferenciaràs dels altres. ¿Vale? Llavors, comencem per una cosa. Llavors, això t'ho estava dient perquè... Llavors, dic, que tens altres audiències que creus que pots ajudar i tal? A la llibreta de les idees, per favor. O sigui, allà, les apuntem. Llavors, un dia, arriben a la consultoria i diu, m'han proposat fer no sé quantos, no sé què. Vale, anem a analitzar-ho. Molt emocionats. Jo és que no vull tampoc, jo dic, no soy la matasueños tampoc, eh? Però bueno, és que també a vegades, però ens dispersem. Si nosaltres ens dispersem, imagina't la gent que ens veu, es dispersa i es cansa i passa de nosaltres directament. I això és que tot el que som nosaltres ho projectem cap enfora. No hi ha tutia en això. ¿Vale? Llavors, m'han proposat això. ¿Vale? Anem a analitzar-ho. ¿Vale? Què has de fer? Quant de temps has de ficar? Això està en coherència amb els valors de la teva marca personal? Sí. Això t'ajudarà a arribar a l'objectiu que vam marcar tal? Sí. Endavant amb això. Vale? Hem de reestructurar alguna la planificació o l'estratègia? Bueno, la reestructurem, l'adaptem. Ara, si és una història que és una cosa que pot ser complementària perquè podries ajudar a un altre tipus, a la llibreta de les idees. O sigui, això és focus per mi. Analitzar-ho des de... A vegades ens costa ser objectius, perquè estem a dintre. Sí. Però per això estem les persones de fora que ho veiem des d'una altra visió i més objectiva o més neutral, anem a dir, i podem aconsellar d'alguna manera així, no? Doncs és això.
No, d'aquí la teva feina, no? Que d'alguna t'ajuda, doncs això, a encaminar, a agafar... Sí, i no agafar dreceres, sinó agafar el teu camí i no perdre, no? No,
jo també tinc persones que m'ajuden a mi, o sigui, en el meu negoci.
Marta, una consulta. Això, és a dir, treballar la marca personal... És quelcom exclusiu d'emprenedors o assalariats professionals també l'han de treballar?
Mira, hi ha grans empreses de marques importants que estan potenciant la marca personal de les cares visibles de les empreses. Dels directius o dels mandos interpitxos o dels directius de màrqueting, ¿vale? I l'estan treballant. Exemples, Instagram, amb la seva cara visible, el responsable d'Instagram, que està... té una compte seva personal i surt amb la seva família, tal.
I ha de treballar aquella marca personal. Perquè, clar, parla de la seva empresa, no?
A l'Elon Musk. No és de mi...
No, però vaja, té una marca personal clara, eh?
L'Elon Musk fa molts anys que està en xarxes, que té els seus comptes. La gent ha conegut els seus cotxes, però realment de qui parlen és de l'Elon Musk, ¿vale? O sigui, és una manera...
És una marca personal ben treballada, la de l'Elon Musk, en el sentit de que està treballada...
I l'ha treballat molt. Aquesta connexió emocional, sigui més del teu...
T'agradi o no?
Tarannà o no, no? Però la seva connexió enganxa un tipus de persones. Les té enganxades, però ja no enganxades, és que ja, fidelitzat, el que tu diguis,
Fidelitza, no?
Fidelitza
clients,
a tope.
Que sí. Al final és el que es busca, no?
Exacte.
Et dediquis al que et dediquis, no?
I no pots agradar a tothom. Aquesta és l'altra, que també hem d'acceptar. No agrades a tothom, vale? O sigui, tu has de preocupar-te per agradar a aquelles persones a les que pots, amb les que vols treballar o a les que pots ajudar. Ja està. Les altres no tenen per què agradar-te o que tu no, tenen, no té per què que tu els agradis, com si diguéssim.
I això us pensava, això de la marca personal, clar, quan parlem de localitats més o menys petites, com pot ser Sitges, Vilanova, és a dir, al nostre entorn, no sé fins si hi tens un negoci d'un àmbit més o menys local, clar, no sé fins a quin punt encara és més important treballar bé la marca personal en el sentit de que podràs enganyar menys, és a dir, aquí tothom et coneix, no? És a dir, després no vinguis a dir-me que tens una empresa d'X i jo et veig després fent en la teva vida personal coses completament diferents a aquelles que m'estàs venent,
clar,
no?
Coherència al
exacte,
final, no?
És a dir, mantenir aquesta coherència amb un entorn petit com és el nostre territori, no sé si encara és més important,
sí,
no?
Sí que ho és, sí que ho és. A nivell local encara més, perquè clar, jo aniré a aquesta botiga o a aquesta altra perquè coneixo la Maria o coneixo a la Carla o coneixo a la Marta, vale? Llavors vaig a aquesta perquè a mi la Marta em va... bueno, tinc com aquesta connexió emocional i vaig a aquesta botiga
i sé que
botiga.
No m'enganyarà, sé que
exacte,
és bona, no? Que no em vendrà una
m'agrada
cosa
m'agrada les
no
coses
està...
que em diu, em va recomanar molt bé per això, em va dir avui no compris això, compra-ho demà que el tomàquet estarà millor demà, per exemple, no?
Clar, que important això, eh?
Aquestes coses són molt importants. A la consultoria ho fem igual, eh? O sigui, jo a gent li he dit, crec que no és el teu moment.
Sí?
Sí. O crec que jo no sóc la persona que podria ajudar, o la consultoria no sóc mals que et podem ajudar amb això. I et dic que...
S'ha de ser honest,
sí,
no?
I la majoria de la gent que jo dic, ara no és el teu moment, fes això primer, i després ens posem, no t'oblidis, que jo estaré aquí, jo no me'n vaig, no ens n'anem enlloc nosaltres, tornen. Saps? Perquè potser en el seu moment fa una mica de mal al cor, diguéssim, no? D'ostres, m'acaben de dir que no, però després es donen compte que t'han fet un es donen compte que els hi has fet un favor, no? De dir, és que et ficaries a invertir temps i diners en una cosa per la que encara no estàs en el moment, no? De fer.
Doncs, de tot això i molt més, us pot ajudar la Marta Larraz. Marta, com et troben? A xarxes per Marta Larraz?
Per Marta-Larraz- a Instagram, i Marta Larraz a LinkedIn també, i martalarraz.com. És que és tot fàcil, eh?
És facilíssim, Marta Larraz. I ja saben, si van una mica perduts, si no tenen clar això de la marca personal, o simplement tenen interès, curiositat, li escriuen i la Marta més té un munt d'opcions, eh?
Sí,
és a dir,
sí.
Grupals, mil tipus, vaja, que segur que s'adaptarà bé a les vostres necessitats. I això, que el de la marca personal no és quelcom exclusiu de grans directius,
no,
de
no.
grans empreses, eh? És a dir, la botiga d'aquí del barri també ha de treballar, aquella persona també ha de treballar la seva marca personal.
Totes aquelles persones que vulguin eliminar barreres o fronteres a la venda han de treballar la marca personal.
Doncs ja està, res més a dir. Marta, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me.
I acabem, com sempre, aquest espai amb Les dones parlen, aquest espai, aquesta secció, minisecció que ens porta la Montse Balada, i avui ens parla de la Cecília Dievitz, la dama de la neu.
Avui, a l'espai Les dones parlen, us faig visible una figura fascinant. Una d'aquelles dones que van obrir el camí perquè nosaltres, les dones del futur, el tinguem ben lliure. El seu nom potser no és tan conegut com hauria de ser, però la seva història és digna de llegenda. Josephine Cecília Dievitz Peyrie, coneguda com la dama de la neu. Una dona que va desafiar el gel, la soledat i els rols imposats de la seva època i que va fer 6 expedicions al Pol Sud mentre es convertia en escriptora, exploradora, mare i, sobretot, en una dona valenta. L'any 1891 va emprendre junt amb el seu marit, aleshores explorador, el primer viatge cap a l'Àrtic a bord d'un vaixell trencaglàs i es va endinsar en un territori que fins aleshores havia estat reservat només als homes. Durant les expedicions, Josephine no era una simple acompanyant. Documentava, recol·lectava dades, organitzava la logística i fins i tot ajudava a prendre decisions estratègiques. I amb el seu suport actiu va contribuir a una descoberta crucial, la confirmació que Groenlàndia no era un continent, sinó una illa. Una troballa fonamental per a la cartografia moderna. Enmig de les terres àrtiques va donar llum a la seva filla Mary i li van anomenar la nena més septentrional del món. El seu llibre, My Arctic Journal, no només és una crònica de viatge, sinó un testimoni humà, lluners i pioner. Josephine va demostrar que l'aventura no entén de gèneres, que el valor no té límits i que la mirada d'una dona pot canviar la manera com entenem el món. Per això, avui la recordem com el que realment va ser una pionera, una escritora, una exploradora i una dama valenta entre gel i la història. Una autèntica dama de la neu.